Avui és dijous, 11 de maig. Avui celebrem Sant Ponç a la ciutat de Barcelona, un dia que la mel i la flaire de les plantes medicinals ens envolten, tot i la pluja que hem tingut a primeres hores del matí. D'aquesta manera tan dolça, encetem en aquesta hora Barcelona, ciutat oberta. Un programa que us vol apropar reflexions sobre la ciutat, temes que tenen la quotidianitat per norma, problemes petits o grans dels nostres ciutadans, propostes lúdiques i culturals, records i present d'una ciutat ben viva. Tot això us ho volem fer arribar avui, des de les vies de so, Joan Carles Calle i Xavier Garcia, a la producció Marta Pujades, dirigint i presentant Francesc Triola. Un cop fetes aquestes presentacions, com sempre, volem obrir el programa amb una vocació sonora, una cançó que ens mostri el que parlarem durant els primers minuts de programa. La ràdio, com deia Diango, també en aquest aspecte de radiodifusió, Barcelona ha estat pionera a tot l'estat espanyol. Avui parlarem de la ràdio, dels seus inicis, de com es va anar consolidant aquest mitjà i també volem parlar de futur. Un futur que hem demanat, com el veien, professionals de la radiodifusió barcelonina. Per això, amb la nostra gravadora, ens hem apropat al lloc de treball d'aquests professionals per preguntar-los com veuen el futur de la ràdio. Sentim-los. Carles Santís, periodista.
Jo havia vist quan la televisió començava a prendre una gran volada que la ràdio en sofriria molt, que disminuiria o desapareixeria. I ha estat exactament el contrari. La televisió ha tingut el seu àmbit, però la ràdio, en canvi, s'ha multiplicat perquè pot anar a tot arreu, pot recollir de tot arreu, té una immediatesa total i, per tant, doncs és imbatible en una ànsia de tenir ràpidament les notícies i això només ho cobreix la ràdio. Per tant, en aquest terreny és imbatible i per invents que sorgeixin no podran mai treure a la ràdio aquesta velocitat i aquesta capacitat d'introduir-se a qualsevol lloc, des d'altre qualsevol lloc.
Josep Maria Francino, cap de programes de Ràdio Nacional a Catalunya.
Bé, jo crec que el futur de la ràdio es troba indubtablement i cada dia més amb l'especialització dels diferents canals. El que en una emissora de ràdio es puguin trobar tot tipus de serveis possiblement anirà derivant a que en moltes emissores de ràdio es pugui trobar cada un d'aquests serveis de manera més extensa. De totes maneres, jo crec que sempre quedarà un racó per la ràdio més tradicional i de companyia, la ràdio més càlida, que no pas la de la fredor de les informacions. Jo dic això, que crec que serà així, perquè suposo que és el que penso que m'agradaria que fos.
Josep Maria Bax, comunicador.
El futur de la ràdio penso que serà, és esplèndid. Potser per una qüestió molt simple, i és de que ha passat molts d'alts i baixos, i des de fa uns anys hi ha una consolidació de les fórmules habituals. És a dir, s'ha trobat una mica la fórmula clàssica de la ràdio. Les emissores especialitzades i les generalistes. Però així com altres mitjans han hagut de recórrer a coses espectaculars com el cinema, les tres dimensions i les grans pantalles, o la televisió, doncs també canviar els formats i les definicions i moltes coses, la ràdio té l'avantatge que segueix jugant amb els elements d'un principi, que és la imaginació, la fantasia i la calidesa que té la ràdio. Per tant, això que s'està potenciant és el que pot dar un futur esplèndid i no tan sols futur a llarg pla, sinó immediat.
Josep Maria Balcells, director de Ràdio Nacional a Catalunya.
Com a mitjà de comunicació, si el comparem amb el mitjà de premsa escrita o amb la televisió, jo penso que la ràdio és el mitjà que té més capacitat d'adaptació a les noves circumstàncies, a les noves necessitats i als nous centres d'interès dels oients. Per tant, la ràdio serà sempre aquell mitjà que s'adaptarà a la nova realitat. I això ho farà a través d'una contínua adaptació de la seva tecnologia. Les noves tecnologies permetran que el missatge de la ràdio i el servei de la ràdio arribi d'una manera més ràpida, d'una manera més fàcil i d'una manera més adequada als oients. I a la vegada permetrà a aquestes noves tecnologies una millor resposta i participació per part dels oients. Per tant, jo crec que el futur de la ràdio està molt assegurat i a la vegada és el que d'una manera més flexible sabrà adaptar-se a les circumstàncies que demani els clients i en aquest cas l'audiència del mitjà de comunicació radiofònic.
Ramon Miravitlles, periodista.
Llegir cada cop és més difícil. No sempre es té l'oportunitat de poder llegir tot el que es vol. La televisió cada vegada és més cruel en haver de comprimir i demostrar grans peripècies i grans idees amb només uns segons. Fa pocs dies, una persona a la televisió, una presentadora, li deia a un convidat: en 15 segundos, diga usted que es ser de izquierdas. La ràdio, no té tants problemes per ser llegida, ni té una sintaxi tan cruel i tan despietada. La ràdio, el mitjà de comunicació més ràpid i que millor sap acollir la paraula, és segurament l'eina del futur.
Pere Buigas, cap d'informatius de Ràdio Nacional a Catalunya.
La ràdio com a mitjà de comunicació i com a element d'entreteniment jo crec que té el futur totalment assegurat. Una de les claus que podrien ajudar-nos a veure aquest futur és que cada dia té més seguidors, com demostren els estudis d'audiència. La ràdio també va a camí d'una especialització, que en altres països ha estat més ràpida i aquí va una mica més a poc, perquè les audiències els hi costa una mica d'escollir una opció menys generalista i més dedicada a programacions concretes. Tot i així, jo crec que tot sembla que durant els propers anys seran els d'una ràdio amb programacions més creatives i es tornarà una altra vegada a incorporar amb més intensitat, potser que avui, la ràdio imaginativa, la ràdio, no dic la que hi havia abans, però sí una ràdio que ja no estigui tan centrada en els temes estrictament informatius i si entrin elements de guió i entrin elements de més entreteniment, més d'oci de que els que hi ha en aquests moments, que està bàsicament centrada en els temes informatius.
A 2 minuts per arribar a 3:15 de la tarda. Ja ho veieu, el futur és nostre, el futur és de la ràdio. Aquesta era l'opinió de professionals sobre el futur radiofònic. Però la nostra ciutat, Barcelona, n'ha estat pionera i per això volem buscar els nostres orígens. On va començar la radiodifusió a Espanya? A Barcelona havia de ser. Avui en parlarem a Barcelona, Ciutat Oberta. Moltes vegades pensem que la ràdio possiblement no ha despertat l'interès dels historiadors del nostre país. Un mitjà que arriba a tothom i que esdevé un vehicle de cultura de gran valor, sobretot en un país moltes vegades privat dels seus drets. Ha estat en aquest país vehicle integrador i a la vegada culturitzador de la població. Barcelona, possiblement per la seva proximitat a Europa, ha estat capdavantera en totes les innovacions que s'han produït a l'estat espanyol. També en radiodifusió vàrem ser pioners. De fet, es començaren a interessar per la ràdio des de principis de segle, en arribar a les novetats dels experiments que es realitzaven habitualment a París. Avui volem retre un petit testimoni i homenatge a aquest sistema de comunicació per ones, mitjançant el qual en aquests moments ens esteu escoltant. I per això hem convidat a la senyora Rosa Franquet, que és historiadora, periodista, llicenciada en filosofia i lletres i una gran entusiasta de la ràdio i autora de diferents estudis sobre la seva història. Benvinguda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Barcelona ha estat i era, també a principis de segle, una ciutat de fires i congressos. La marca una mica l'evolució de la ciutat. Aleshores, això suposo que va afavorir també l'arribada d'aquestes noves experiències de la ràdio, precisament a casa nostra.
És veritat. Barcelona sempre ha estat molt oberta a tot el que és innovació. I en el terreny de la radiodifusió també. O sigui, ja des de principis de segle, encara que no hi havia emissores convencionals, comercials, sí que hi havia molta gent que estava molt afeccionada a tot el que era l'electricitat, la radiotelefonia, les primeres experiències que es feien fora, I a partir d'aquí, a partir d'aquests grups entusiastes que coneixien coses que s'estaven fent molt pioneres a altres països, com Anglaterra, com inclús als Estats Units, com a França, etc., doncs muntaven els seus radioclubs per escoltar inclús emissores que estaven funcionant d'una manera no regular encara. I tot això va fer que el clima després doncs, pogués concretar-se en una emissora de ràdio aquí a Barcelona.
Perquè en definitiva som fills una mica de l'exposició universal i aleshores aquí començaven ja a arribar aquestes petites experiències i una d'elles era aquesta de la radiodifusió.
Sí, el que es feia moltes vegades és que en aquestes fires, com s'ensenyava l'últim, lo darrer, igual que passa actualment, no? Per exemple, doncs amb coses com realitat virtual o altres coses innovadores que s'ensenyen en aquestes grans fires o en aquests grans congressos, totes aquestes fires servien per exposar les últimes novetats en el terreny de tot el que era la radiotelegrafia i després el que seria la radiodifusió. I per tant això anava molt bé perquè ajudava que molta gent que la millor no tenia doncs, aparells encara a casa seva o no coneixia aquestes innovacions, pogués saber que hi havia tot això i que per tant doncs, era una novetat que se'ls presentava i després podria gaudir d'aquestes emissions perquè coneixia a partir d'aquest sistema doncs, experiències que es donaven arreu. No?
De tota manera, arriben i comencen les primeres emissions regulars l'any 1924, concretament al febrer, amb l'Associació Nacional de Radiodifusió. Suposo que aquí hi havia tant aquests primers entusiastes com també els que venien aquests aparells, perquè també suposo que a ells els interessava que hi hagués una programació estable a l'hora de vendre aquests aparells.
Sí, està molt lligat. En realitat, el que es veu quan un estudia tots els fenòmens de radiodifusió, no tan sols al nostre país, sinó quasi bé a tot el món, està lligat al fet de la gent que està en aquest sector, amb el sector electrònic, amb el sector de l'electricitat, que és la que impulsa d'alguna manera les emissions. Perquè al principi ningú creia en això, si no era aquesta gent que ja sabia de que es podia fer tot això amb aquesta tecnologia i a més eren els que estaven interessats precisament en vendre els aparells receptors. I aleshores els primers que munten les primeres emissores sempre estan lligats a grups inversors que tenen interessos en el ram electrònic. I aleshores després és quan s'incorpora altra gent i a poc a poc es van retirant, aquesta gent ja es dedica només a vendre aparells, a instal·lar les emissores, i la part de programació i la part de gestió de les emissores la fa altra gent. Però en un primer moment sí que està molt lligat.
Arriba un moment que unes sigles que tots coneixem són les pioneres, EAJU. Aquesta és la primera emissora en tot l'estat espanyol.
Sí, sempre hi ha hagut molta polèmica i jo ho he repetit bastantes vegades amb quina va ser la primera. És molt difícil perquè igual que passa a altres països doncs s'estan fent proves simultàniament en molts llocs perquè hi ha interessos d'utilitzar aquesta tecnologia. El que succeeix que sí que és la primera que té el permís i per això té el número 1. O sigui, en realitat EA és l'indicatiu que es donava a les estacions de l'estat espanyol i la J eren les emissions de quarta categoria que eren les comercials, les que podien ser comercials i el número 1 doncs, en les primeres anava arribant per ordre de com es concedien aquests permisos. I això implica que és la primera que té la possibilitat d'emetre de manera oficial, amb un permís oficial i de manera regular. Tot i que després doncs, hi haurà EJ2 i EJ3, que seran altres emissores que hi haurà en altres ciutats.